Timenet.cat, l'aplicació de control horari més utilitzada per les empreses, patrocina aquest espai.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Les 9 i 41 minuts, després de la conversa llarga amb el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, saludem l'Andreu Bernils, que encara no havíem pogut saludar. Molt bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
Estaves fora, seguint l'entrevista.
Sí, senyora.
Tenim la Sara González, el Roger Pi de Cabanyes a Madrid, el Gerard Guiu i la Gemma Martínez. Destacats de l'entrevista a l'Alejandro Fernández, amb què us quedeu? Andreu, tu mateix.
Les formes. Molt educat, però tu agafes l'Alejandro Fernández de fa 15 dies en un debat que va haver-hi dels partits constitucionalistes, entre ells, a internet, i és una altra persona. Crec que domina bé l'escenari i que se sap adaptar al públic que té davant. Això una. I dues, queda molt atrapat amb la defensa del rei, crec. Aquí, en aquests moments, ell crec que perd vots, perquè a Catalunya la gent no està pel rei i ell el troba un fals.
Sí, jo, Laura, primer de tot m'ha sorprès la resposta al tema de la corrupció, no? Una mica diguéssim, el ventilador d'excrements, per dir-ho suau, i crec que no costa tant fer un mea culpa i assumir la responsabilitat, que jo crec que s'anirà veient i s'anirà, no?, s'anirà constatant una mica les responsabilitats. I la segona, jo, clar, al senyor Fernández li diré que no entenc el tema del concepte del diàleg, és a dir, el poder legislatiu, precisament, el que fa és asseure's en una taula per parlar temes que estan fora de la llei. Així es va fer amb el matrimoni homosexual, per exemple, o un altre dels temes en la línia successòria de que si creiem en la igualtat home-dona i realment volem modificar la Constitució espanyola perquè això, la monarquia, pari de ser així, ens haurem de sentar i això està fora de la llei. Per tant, no acabo d'entendre quan el Partit Popular constantment el que fan és una defensa del diàleg dintre de la llei. El poder legislatiu el que ha de fer és asseure's per parlar de temes precisament que estan fora de la llei. I d'aquí, una cosa que sempre he constatat i he dit, que el problema català és un problema, diguéssim, polític, no és un problema legal.
Roger Pi de Cabanyes.
A mi, sobre el tema de la corrupció, em sorprèn que passi de puntetes o que intenti això, doncs, repartir culpes quan en realitat el cas Ketchen no va passar durant l'època Gürtel. No és una cosa tan anterior al PP, sinó que el que va ser una cosa recent i a més va ser una cosa per tapar precisament la trama Gürtel. Jo crec que el PP hauria de fer un exercici, un intent seriós de rectificació i de recomposició sobre aquesta qüestió, perquè si no tindrà problemes a llarg termini i a curt termini. I també sobre el tema de la aposta per una possible coalició amb Ciutadans, no? L'experiment que es va fer a Euskadi va sortir molt malament. Jo crec que d'aquest gran moviment qui en va sortir reforçat al final va ser Feijóo, que manté una mena de pols amb la direcció de Madrid, i aquesta és una de les qüestions que estarà sobre la taula, el rumb del futur del PP, quin tarannà ha de tenir. Fins ara veiem que Casado s'ha anat equivocant en les seves apostes, ho vam veure amb la cap de llista del PP per Catalunya, amb Cayetana, i ho hem vist també amb la seva aposta a la Comunitat de Madrid, que ara mateix doncs, li resta més que no pas li suma. No sé si els aniria bé a ells ara sumar-se a una aposta amb Ciutadans que al final doncs podria portar resultats més pobres dels que podrien tenir.
Mm-hmm. Gemma Martínez, què destaques tu de la conversa amb Alejandro Fernández?
Incidiria, encara que fos a repetir un poc, en el tema de la corrupció. Òbviament ha passat molt de sobte per ell i contrasta una mica amb Pablo Casado, que diu que jo seguiré hasta el final con lo que haya, i inclús els cas que ha dit que s'han declarat innocents. Molts d'ells s'han declarat innocents perquè no hi havia proves, no perquè es declararan que no hi havia corrupció al passat. No? Jo crec que haguera esperat d'ell una major contundència. I després tampoc crec que s'ha xamullat massa en les solucions que proposa al conflicte, com molt bé ha explicat Gerard. No? Ha dit que, òbviament, l'amnistia no està d'acord amb ella, però de la reforma que li has preguntat del tema de la sedició ha passat molt de puntilles també, i no sols a marxa de la posició política que cada un puga tenir. Nosaltres avui mateix parlem amb molts juristes que publiquem al diari parlant sobre un delicte que sols per el tractament jurídic està antiquat a la legislació, no? I tampoc ni siquiera mencionar l'indult, que ho ha dit així de passada, dient que ningú li hauria de demanar perquè no s'arrepentixi, no? O sigui, jo crec que li han faltat propostes per a sortir del problema en el que estem, no?
Sí, diversos flashos. Primer, com apuntava l'Andreu, és veritat que Alejandro Fernández és un polític avesat a l'esgrima verbal parlamentària, més que no pas al to agre en el qual de vegades cauen els dirigents de Ciutadans, tot i que no deixa de ser fidel al posicionament del Partit Popular. És significatiu quan ha dit que no posa la mà al foc per Jorge Fernández Díaz, perquè em sembla que...
Diu que no la posa per ningú, eh?
Per ningú, però...
Per sa mare.
Per ningú, però és especialment significatiu Jorge Fernández Díaz, que al cap i a la fi ha estat candidat per Catalunya a les eleccions generals, ha format part de la història del Partit Popular de Catalunya i, per tant, d'alguna manera denota que se les veu a venir el que pugui passar en els pròxims mesos amb la figura d'ell, no? D'aquest dirigent. Pel que fa al CIS, diu que no li importa que el CIS torni a preguntar sobre la monarquia. Valdria la pena fer memòria, i és que el CIS va deixar de preguntar sobre la monarquia mentre Mariano Rajoy era president. Després, sobre el que ha plantejat pel que fa a la coalició amb Ciutadans, també, fer memòria. Val la pena que el Partit Popular va ser el primer que va posar sobre la taula a Ciutadans, doncs, plantejar aquesta coalició. Després, al principi Ciutadans no responia, diguem-ne, de bon grat, però després quan va veure que les enquestes doncs, li auguraven un mal futur, ha estat quan Ciutadans li ha despertat aquest interès, no?, per aquesta fusió amb el PP, si més no, a nivell electoral. Però, insisteixo, com ho ha fet el Roger Pi, l'experiència basca tampoc és que sigui un molt bon presagi. I després, per últim, voldria destacar quan ell diu que el Partit Popular ha estat un partit de diàleg. Al cap i a la fi estem davant d'un conflicte polític enquistat, perquè en el seu dia també el Partit Popular va apostar per derivar per la via judicial un conflicte que era polític i que va ser incapaç de gestionar per la via política, i de fet la pròpia Soraya Sáez de Santa Maria va verbalitzar que es buscava escapçar el moviment independentista i, per tant, es buscava que a través de la via judicial es resolgués el que no s'era capaç de resoldre a través dels resultats de les urnes. També fer memòria l'any 2010, la campanya brutal que es va fer de recollida de signatures contra l'Estatut, diguem-ne que no era una actitud molt de diàleg el fet d'anar en contra d'una majoria dels catalans que havien votat en referèndum aquest Estatut. Mm.
I de la gestió de la pandèmia a la Comunitat de Madrid, m'ha semblat que es quedava una mica a la superfície del problema, no? Ha fet una mica de mofa perquè alguns, ha dit, paren molta atenció ara el que està passant a Madrid. És una situació greu la que hi ha ara mateix a Madrid, en milers de contagis per dia. De fet, s'estan posant en marxa aquestes mesures de restricció del moviment que van començar ahir dilluns, amb aquest grup de treball que avui començarà a treballar aquesta tarda ja entre el govern espanyol i el govern autonòmic. El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha passat aquest matí per Televisió Espanyola i ha anat encara un pas més enllà. Ha donat per fet que s'hauran d'aplicar aviat restriccions que no puguin, que potser no tindran el suport del govern autonòmic.
Que los principales instrumentos para combatir la pandemia son los trabajadores públicos, en este caso, médicas, enfermeros, rastreadores. Es necesario también que haya más profesores para disminuir las ratios. Es necesario que el transporte público en Madrid y en la Comunidad de Madrid no esté en la situación de saturación en la que está. Y eso implica seguramente tomar medidas que van en una dirección muy diferente a la del bloque de la derecha, del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en Madrid. Creo que eso lo tenemos todos claro.
Roger Pi de Cabanyes, marca perfil aquí el vicepresident Iglesias, eh?
Sí, és que de fons el que hi ha és que la Comunitat de Madrid ha seguit una línia, diguem, estratègica que va en la direcció contrària a la resolució de la crisi sanitària. Ells han apostat per fer, fins ho veiem fa molt poques setmanes, que Ayuso anunciava una rebaixa fiscal, i en comptes d'anar invertint en la sanitat i en millorar la gestió de la pandèmia i en intentar que els contagis no anessin a més, doncs ha preferit fer doncs el que és, al final, el missatge que va transmetre ahir, que era una mica d'aquest Madrid heliocèntric i deslleial, que el que demana ajuda a la resta de comunitats i a l'Estat, però que no acaba de prendre les seves decisions, i Ayuso ha defugit sempre prendre decisions impopulars, per això estem on estem, no? Jo crec que ahir Pedro Sánchez es va poder vestir de Salvador, i si les coses van pitjor, com apuntava el vicepresident, doncs s'hauran de prendre més decisions. La qüestió és qui, al final, hi ha la qüestió de qui carrega sobre la responsabilitat d'adoptar aquest tipus de decisions. Fins ara Ayuso ho ha evitat. Sánchez sembla que tindria més marge per poder-ho fer si ho necessita, però sempre serà diguem, una, sempre és una lluita de projecció pública el que hi ha a Madrid, no? I aquesta és una mica com estem ahir amb el seu desplegament de banderes, amb aquesta posada en escena histriònica. Ayuso es va voler vestir d'Esperanza Aguirre i fer com una mena de nacionalisme madrileny malentès, i Sánchez, amb el seu paper també, jo crec, molt pensat d'estratega de i molt, molt guiat pel que és el seu estratega en cap, que és Iván Redondo, doncs va fer el paper de Salvador i el paper de donar la mà a la Comunitat de Madrid. Veurem com va evolucionant. Jo crec que al final dependrà molt de com es resolen les pròximes setmanes. Si realment la Comunitat de Madrid, com tenen ells estudis, es va caminant cap a una situació en què el novembre és insostenible, doncs haurem de prendre decisions de més profunditat.
De moment, qui ja ha pres una decisió és el president Quim Torra, arran de tot això que està passant a la Comunitat de Madrid, i ha demanat a tothom que eviti el màxim possible els viatges a Madrid, si no és del tot imprescindible. Aquesta és la crida que feia ahir mateix el president Torra. Hem volgut acostar-nos a l'estació de Sants de Barcelona per saber si la gent que ha d'agafar els AVEs cap a Madrid estan pendents o no d'aquesta situació i què pensen de la recomanació del president Torra. Anem cap a l'estació de Sants. I tenim la unitat mòbil amb el Dani Batxiller i la Marina Romero. Marina, molt bon dia.
Bon dia, Laura. Doncs tot i les recomanacions que fa el president Quim Torra, podem dir que el trànsit a l'estació de l'AVE de Barcelona és l'habitual d'un dimarts laborable, tal com expliquen alguns passatgers que han agafat ja el primer AVE cap a Madrid.
Estem anant per motius laborals, hem d'anar a treballar allà. És un viatge exprés, de fet hem decidit anar només un dia per evitar tots els problemes i ens ho prenem amb molta responsabilitat.
Jo tinc una empresa i per poder obtenir la subvenció he d'anar a firmar notari a Madrid. O sigui, ganes d'anar cap ni una.
Fa el mateix respecte que durant tota la pandèmia, és veritat que allà està més concentrat i tinc feina i tinc que anar-hi. I per tant, amb màximes precaucions, però tinc que anar a Madrid.
Tengo que viajar por motivos laborales y de momento no me parece que esté tan peligroso como para no poder movernos.
Que hi ha una altra pandèmia, que és l'econòmica, llavors nosaltres tenim la necessitat i la responsabilitat de seguir treballant, perquè també tenim la responsabilitat de molts treballadors que darrere d'aquesta pandèmia, que evidentment és greu, però més greu és l'econòmica en aquests moments.
I això és el que ens expliquen els que arriben de Madrid a Barcelona.
Trabajo. Bueno, justo yo ahora vengo de una zona de las que está en el confinamiento selectivo. Yo de momento, vamos, tengo el salvoconducto y demás, y de momento todavía no me lo han pedido. Yo los controles no los veo.
De verdad que estamos evitando los desplazamientos innecesarios, pero hoy era una consulta médica que tenemos que pasar aquí y no nos queda más remedio.
Motius laborals, motius mèdics, i sobre la petició del president Torra que es prengui la temperatura a tots aquells passatgers que vagin o tornin de Madrid, Adif i Renfe recorden que des del juliol hi ha dues càmeres instal·lades, estan al control de seguretat a Sants però també a Totxa. Aquestes càmeres revisen les temperatures de tots els passatgers, revisen també que compleixin les distàncies de seguretat i que portin ben col·locada la mascareta. Aquells passatgers que donen una temperatura superior a 37,5, què passa? Doncs són apartats, llavors se'ls fa el control amb el termòmetre digital, amb la pistola, i si la temperatura després de 4 intents no baixa, llavors són els serveis sanitaris els que acaben decidint si la persona en qüestió pot viatjar o no. Per cert, Laura, que fons de Renfe lamenten les declaracions de Torra, diuen que fan molt de mal a un servei com l'AVE, que ara mateix utilitzen unes 3.200 persones al dia. Això és un 25% del que registrava abans de la pandèmia.
Aquestes càmeres, Marina, són visibles? Tu les has pogut veure?
Totalment, són visibles, estan situades just abans de passar el control de seguretat i, a més, una persona de seguretat té una pantalla d'ordinador on va controlant cada persona que passa el control, li surt la temperatura que marca aquella persona i també una imatge de com porta la mascareta amb un comentari de si la posició d'aquesta mascareta és l'adequada o no. Ho hem comprovat i hem pogut veure les diferents temperatures que anaven donant els passatgers que passaven per aquest control de seguretat.
I això s'està fent des del juliol, segons Renfe?
Segons Renfe i segons Adif, aquestes càmeres es van instal·lar el juliol i estan instal·lades tant a Sants com a Totxa. Per tant, a Barcelona i a Madrid no estarien instal·lades, però, a altres estacions per on passen aquests trens i on també hi pugen passatgers, sigui Lleida Pirineu, sigui Tarragona, o sigui les altres destinacions espanyoles com Saragossa, etc., que fan el trajecte Barcelona-Madrid.
Gràcies, Marina. Per cert, que també el ministre Illa ha llançat avui un missatge als madrilenys en una entrevista a la Cadena Ser ha insistit a tots els madrilenys que es quedin a casa sempre que puguin, que evitin al màxim la mobilitat per evitar precisament això, que el virus es propagui encara més. Falten 4 minuts per arribar a les 10 del matí. No m'agradaria deixar-vos marxar sense abans preguntar-vos, Sara González, Andreu Bernils, Roger Pidecabanya, Gerard Guiu i Gemma Martínez, per l'última polèmica al voltant dels fiscals de l'Estat, del fiscal del Suprem, vaja, arran d'aquestes declaracions del tinent fiscal del Suprem, Luis Navajas.
Que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto.
¿Cómo?
Pues aconsejarme, oye, en tu hombro radica el prestigio de la carrera. No vayas a poner un baldón en tus últimos meses.
Per què diuen sus últimos meses? Perquè Navajas és un veterà, porta 45 anys de carrera, li queden 80 dies per plegar, per jubilar-se, i ara doncs està estirant de la manta i diu això, diu entre altres coses que Consuelo Madrigal i Fidel Cadena, que van ser fiscals en el judici de l'1 d'octubre, estan contaminats ideològicament per ser pròxims al Partit Popular, que la petició de delicte de rebel·lió va ser exagerada, i també això, que va rebre pressions perquè acceptés querelles contra el govern del PSOE i d'Unides Podem per la gestió de la pandèmia. Roger Pidecabanyes, com han pogut caure aquestes declaracions o com han caigut aquestes declaracions a Madrid? Llegim avui al Mundo que hi ha fiscals que posen en dubte fins i tot la salut mental de Navajas.
Sí, clar, els mitjans de la dreta critiquen molt Navajas, però a mi em sembla preocupant és el que explica, clar, que és que hi ha pressions per part de la dreta, diguem, judicial, de la dreta que està controlant les institucions, doncs per continuar mantenint aquest equilibri de poder favorable. És a dir, a mi em sorprèn que un cop més el PP hagi intentat en aquesta qüestió fer el que ha fet, per exemple, amb Catalunya o fer el que ha fet amb totes les qüestions judicials que ha tingut al davant. Intentar, doncs, guanyar a través de la Fiscalia un judici que, a més, té la seva projecció després mediàtica i, per tant, que afecta en la percepció que té la població sobre l'estat de la situació, doncs intentar que la Fiscalia incidís i obrís i acusés el govern espanyol de la gestió de la crisi, és a dir, portar als tribunals al govern espanyol per tot el que ha passat fins ara, quan en realitat la responsabilitat, si diem hi ha responsabilitat del govern espanyol, sí, doncs també n'hi hauria d'haver de les comunitats autònomes, com per exemple la Comunitat de Madrid, i els morts se li haurien d'atribuir tant al govern espanyol com a la Comunitat de Madrid. Jo ho veig com un exemple més del que ha passat sempre, una mica es diu, ostres, aquí se juega, doncs sí, és veritat, el que en aquesta ocasió ho ha explicat el fiscal, però el que hi ha de fons és això, un intent del PP, un cop més, d'incidir en la via judicial per resoldre una qüestió política o pels seus interessos polítics.
Gemma Martínez, com ho veus tu?
Pues a mi em sembla molt greu el que va dir. Òbviament, ficar sobre la taula coses que tothom parla, però ningú ho havia dit com ell. Molt greu que algunes de les actuacions que hi acusa els companys, com molt bé ho acaba d'explicar Roger, però també em sembla molt greu les seues paraules. Ell també està ideologitzant els de la dreta com a la de l'esquerra i crec que no és bo ni per a la Fiscalia ni per a la Judicatura, que necessitem entitats independents.
Gerard.
No hi ha res pitjor, Laura, que el ciutadà perdem la credibilitat en les institucions i concretament en l'administració de justícia. Comença a ser massa comú hi ha d'alguna manera, doncs, aquesta impunitat, aquesta imparcialitat i fins i tot, doncs, aquesta, no?, constantment a tots, si la independència del poder judicial, i realment comencem a veure massa casos que no comencés així, no?
Està per reformar encara el Consell General de Poder Judicial, per renovar, per tant, començant per aquí, no?
Totalment, imagina't, no? És a dir, la politització que pot haver de la justícia, i això jo crec que és una cosa, insisteixo, no?, que cara al ciutadà, doncs, hem de dirimir l'abans possible, perquè realment és que perdre la credibilitat amb l'administració de justícia és el pitjor que pot passar en una societat.
Sara González.
Seré molt breu per no repetir-me, però vaja, que la judicatura està polititzada no és cap sorpresa. El que és una sorpresa és que hi posi noms i cognoms, no? Un fiscal com el senyor Navajas, tant de bo que si serveix per estirar de la manta, doncs aquest senyor segueixi parlant. Només una dada. Quan Jorge Fernández Díaz, en aquella conversa amb De Alfonso, parlava d'aquella famosa frase de la Fiscalia te lo afina, que ell nega que digués això i diu que els àudios estan manipulats, la Fiscalia en aquell moment era Consuelo Madrigal. Vull dir que per dades,
que no hi ha
memòria.
No hi ha més fiscals.
En aquest moment, la Fiscal General de l'Estat...
Tots els mateixos. Andreu Bernils.
Per mi la novetat no és el què, és el qui. És a dir, que la justícia està polititzada, ho havia dit altra gent, però que ho digui dins de la Fiscalia, per mi això sí que és determinant, i un abans i un després. I després, una dada clau. A aquest senyor li falten 80 dies per jubilar-se.
Sí.
Vale. Jo animaria la gent a que no tardin tant a dir-ho. No esperem els 80 dies, diguem-ho abans.
Que no esperin el tram final, no?
Exacte.
Bé, doncs hem arribat a les 10:01. Per cert, deixeu-me afegir que a les explicacions que ens feia ara la Marina Romero de tots aquests controls de temperatura que es fan a l'estació de Sants i que es fan també a l'estació de Tuig amb aquestes càmeres que van mesurant la temperatura dels passatgers sense que s'hagin d'aturar, perquè és just quan passen pel control, després, quan pugen a dalt del vagó, van tots asseguts junts. Vull dir que, clar, no sé aquí les mesures de seguretat com s'acaben de controlar. En tot cas, gràcies per acompanyar-nos. Sara González, bon dia.
Molt bon
fins
dia, gràcies. Fins
la propera. Andreu Bernils, gràcies, que tinguis un bon dia.
Bon dia.
Roger Pidecabanyes, cuida't, de Madrid, eh?
Intentarem.
Vinga.
Bon dia.
Bon dia, Gerard Guiu, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins la propera, Gemma Martínez. Bon molt dia. Bon dia.